Jat pel Departament d'Agricultura i la promotora d'exportacions agroalimentàries, Prodeca, conjuntament amb productors agraris i el sector de serveis fitosanitaris. Aquest esdeveniment té com a prioritat ser un referent per a tots els productors de fruita de llavor i pinyol, cítrics, vinya i olivera, els assessors i comercialitzadors, així com les empreses de serveis de tota la cadena de producció i subministrament. La intenció és compartir experiències i resultats de la recerca aplicada per la gestió de plagues i malalties en aquests cultius abans esmentats, tenint en compte els costos econòmics, mediambientals i de qualitat final del producte. Amb la celebració d'aquest congrés, Barcelona es convertirà durant 3 dies en la capital mundial de la recerca aplicada per la gestió de plagues i malalties en els diversos cultius anteriorment esmentats. En un món cada vegada més globalitzat, aquest és un tema molt important, perquè caldran més aliments i de major qualitat i seguretat alimentària per abastir a una població més gran a nivell mundial. Des d'aquí, des del Camp a Taula, esperem que aquest congrés sigui un èxit i que les conclusions que se n'estreguin beneficiïn a tothom, però sobretot als consumidors, que són el darrer esglaó de la cadena alimentària.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Ja fa prop d'un any que vam parlar amb el cap del Servei de Formació Agrària del Departament d'Agricultura, en Joan Salvador Minguet. Avui ho tornarem a fer perquè ens parli d'aquesta formació a casa nostra, centrant-nos en la que es fa a distància. Benvingut i gràcies per haver-nos pogut atendre una vegada més.
Bon dia, benvingut. Sí.
Hi ha molts cursos programats per aquest any de formació a distància via internet?
Bé, doncs, per enguany, per al 2014, tenim 25 cursos, que són cursos tècnics i cursos de gestió, i bé, al llarg de l'any anem obrint contínuament inscripcions a tots aquests cursos, i bé, dir-vos que durant l'any 2003, per exemple, vam obrir un total de 158 aules. La qual cosa, doncs, és un número, penso jo, que bastant important.
Hi ha alguna novetat destacable aquest any?
Enguany tenim dues novetats importants. D'aquests 25 cursos en tenim dos, que són, un és el curs de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader, que també l'oferirem ja via internet, a distància, en formació a distància, i també un altre curs, que és un curs nou, que acaba de completar tots els cursos de la part ecològica, de la producció ecològica, que és el de la indústria alimentària ecològica, per tot el que fa a certificació i seguretat alimentària. Amb aquest curs acabem d'emplenar tota aquesta part ecològica. Aquests dos cursos que he dit, doncs, són els dos nous que tenim per aquest any 2014.
Perquè tots aquests temes, suposo, per un costat l'ecològic i per l'altre el dels pesticides per la convencional, diguem, són temes que cada vegada i en un món globalitzat també estan més de moda, potser, no?
Bé, sí, estan de moda. El que passa és que hi ha una necessitat de formació, no, en aquest tema. Són qüestions novedoses, qüestions que surten, que els agricultors i els productors, doncs, tenen necessitat de saber què és el que s'ha de fer i com s'ha de fer, i bé, i nosaltres tenim d'alguna manera l'obligació o la deferència o el plantejament de poder-los oferir aquesta formació. Això ho fem en una part de manera presencial i en una altra en formació a distància. Aquests dos sí que són novedosos i cada dia, doncs, van sortint. En tenim d'altres a la cartera, de preparats, com per exemple un que haurem de fer algun dia sobre els aplicadors de fertilitzants, i bé, hi ha algun altre que també tenim pensat i tenim en marxa.
El que també és ressaltable és el fet de que gent ja, bueno, d'una edat, per entendre'ns, que ja està treballant i que potser amb les noves tecnologies no estigui tan posat, doncs comenci, no?, també a entrar en el món aquest de les noves tecnologies per estudiar via a distància, no? Potser sí, estàvem més acostumats a anar a l'aula i que a vegades tot es fa més via internet, no?
Bé, nosaltres vam començar aquest tema de via internet per la formació a distància, el vam començar l'any 2002. Nosaltres ens vam plantejar un repte important en aquell moment, fa 12 anys, i una de les qüestions era per poder incrementar l'oferta de la formació permanent que fem. Una altra era just doncs, poder tenir una formació de qualitat, tenint, sense haver de dependre d'horaris ni del lloc de residència. No? A vegades teníem dificultats per fer un curs i agrupar 20 o 25 persones doncs, en un poble, no? Perquè moltes vegades no hi eren ni al mateix poble ni en 3 o 4 pobles del voltant. Això ens suposava una dificultat i vam optar per aquesta opció. I l'última opció, o l'últim plantejament era per això, per divulgar el correcte ús de les tecnologies de la informació. La gent que utilitzava l'ordinador fa 10 anys enrere, i més en el sector rural o en el sector primari, era molt inferior a la que tenim avui en dia, i això penso que en una part, en la part que ens toqui a la formació d'aquest sector, doncs nosaltres hi hem col·laborat força.
I tenen calculada una mitjana d'edat dels alumnes matriculats en aquests cursos online? I
sí,
una mica d'on són del territori? Bé, suposo que, clar, deuen ser de tot el territori.
Exacte,
rural,
el territori són de tot Catalunya, la veritat. Mm-hmm. Nosaltres els cursos els tenim fets, editats i previstos en català, i els oferim per tot Catalunya. Bé, sempre hi ha algun de fora que s'hi apunta. Tenim concretament un senyor de Galícia que els fa tots. Suposo que es deu espavilar, però els fa tots, s'ha matriculat a tots. I tenim un altre xicot que és de la zona de Valladolid que també s'ha apuntat a tots. És un tema curiós i però bueno, els interessa i estan molt contents i sempre ens diuen que els hi va molt bé i que és un tipus de formació que a ells els agrada perquè ho fan a l'hora que ells volen, no? El tema de l'edat, pues, mira, la mitjana d'edat que fan aquests cursos són gent que tenen entre 25 i 40 anys. Jo potser, clar, els més joves són els que més entrada hi tenen. També en tenim algun que en té 60 i 63, però bueno, la majoria de persones són entre 25 i 40 anys. Podríem posar una mitjana de 32, si volguéssim.
I hi ha moltes dones, perquè també es parla que les dones que a vegades van introduint més en el que és el sector...
Sí. Tenim...
Vull dir, abans tenien una funció més les dones, bueno, d'estar a la casa, tot i estar en el món rural... la mare de família, no?
Sí.
Però a poc a poc s'han anat incorporant molt a el que és el sector agrari,
sí.
I per tant, també en el tema de la formació, suposo.
Sí. Nosaltres tenim comptabilitzat un 28,7% de les persones que fan els cursos per internet, aquests a distància, doncs són dones, 25,7%. D'un total de... Bueno, el número també te'l puc explicar, perquè és important, el número que hem fet aquest any 2013 són 3.453 persones que han fet cursos de formació a distància. Això és una complexitat important.
Sí, perquè suposo que, clar, la preparació de tot el material i tot comporta una feina, no?
Sí, nosaltres tenim dins del Servei de Formació Agrària tenim una colla de professors, bueno, uns quants professors, de fet, la veritat, en total són 40 professors dels 140 que tenim, uns 40 professors que es dediquen a temps parcial al tema de la formació a distància. N'hi ha uns quants que s'han especialitzat més en el tema de la producció dels materials, ¿vale? Perquè és un procés llarg,
sí, sí,
produir un curs. La veritat és que és un procés llarg. S'han de buscar els autors, s'han de fer tota una sèrie de comprovacions i de redaccions i s'han de tornar, i després doncs, s'han d'avaluar, llavors els veu o se'ls mira una persona totalment externa per si ho entén o no ho entén. Bé, tota aquesta és una part, no? La gent que es dedica a la producció dels materials. I després tenim tota una altra part, que són tots els professors que es dediquen a la tutoria dels cursos, al tutoratge dels cursos. Hem de pensar que cada 25 alumnes tenen un tutor.
Un tutor
que és el que dinamitza el grup, el que els motiva, el que els fa fer les avaluacions, el que els fa tornar exactament les avaluacions, etc.
Està clar que això no és la Wikipedia que entres i d'això, sinó que no. És molt més complexa.
No, no, ni els cursos són PDFs que te'ls baixes i te'ls imprimeixes i ja està. No, no, no. Els cursos... Bueno, tenim tot un model pedagògic per als cursos aquests. És un treball que vam fer molt profundament, és veritat, l'any 2002, i que penso que sort de que el vam fer i el vam fer d'aquesta manera, ara estem donant aquesta opció per a tantes i tantes persones que els seria molt difícil de fer aquesta formació.
I per què creu que ha tingut tan èxit aquest tipus de formació online i quines són les temàtiques que més agafa la gent?
Ja, yeah. Començarem per la segona part. Les temàtiques que agafa la gent, pues, mira, tenim per un cantó cursos de manipuladors i aplicadors de productes fitosanitaris. Mm. Aquest és el que té, pot ser, més demanda. No? Després tenim tots els cursos d'àrea de gestió, que són bueno, tots aquests que fan referència a la gestió empresarial, i també tenim els cursos que van en producció agrària. Bueno, els de benestar animal potser també, i la producció agrària, clar, inclou tots els temes de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, el de biocides que comencem en guany, el de producció integrada, el de producció ecològica. Jo penso que aquests són els que més demanda tenen, independentment de que el de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, que va ser el primer que vam treure, doncs continua sent avui en dia, per l'obligació que hi ha darrere d'haver de fer aquest curs, doncs el que té més demanda.
Uh-huh. I el que dèiem de l'èxit?
Ah, sí, perdona, l'èxit. L'èxit, bueno, jo penso que és una manera que la gent la valoren molt bé i un que es pugui organitzar i no hagi de dependre d'una hora, no hagi de dependre d'un espai on s'ha de desplaçar, ho pugui fer des de casa seva a primera hora del matí o a última de la nit, no? I pugui anar seguint les 25 hores que ha de fer del curs o les 40 hores que ha de fer del curs en el seu ritme, evidentment amb un tutor que també t'està al damunt i et segueix i t'anima i et diu, ostres, encara m'has d'enviar aquella... Bueno, jo penso que aquesta... Sembla que un curs no fet presencialment és un curs... Que no ha de tindre l'èxit d'un altre, no? O l'aprenentatge no ha de ser com el d'un curs doncs, presencial, no? Un curs fet a distància, però realment sí que ho és, i la veritat és que les persones que els fan són cursos molt interactius i estan molt contents. Jo penso que l'èxit potser podria ser aquest,
I si algun dels nostres oients estigués interessat, per exemple, què ha de fer per saber els cursos que es duen a terme i com s'ha d'apuntar?
Ja, bueno, l'escola que nosaltres en un moment determinat vam decidir dins del servei d'ubicar tot el tema de la gestió administrativa i de la gestió de tutories i tot això en una escola. I l'escola a la que ho vam ubicar és l'escola de Mas Bové. Mas Bové, el tarragonès, és l'escola que es dedica i l'escola que porta la inscripció, la matriculació de tots els cursos. Es pot contactar amb Mas Bové, hi ha un telèfon que jo el diré en aquest moment, si el diré, mires el 977 34 32 89, un 977 34 32 89, però jo penso que la manera d'obtenir informació és consultant les pàgines web del departament i també RuralCat. RuralCat és la web agroalimentària que té el departament, que està a la nostra direcció general, ruralcat.net, les tres dobles B baixes, ruralcat.net, i a partir d'aquí és... des de ruralcat.net, des d'on es fa la inscripció a tots els cursos que tenim nosaltres.
Doncs fem una petita pausa i tornem tot seguit.
Molt bé.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Doncs continuem parlant amb el cap del Servei de Formació Agrària del Departament d'Agricultura, en Joan Salvador Minguet. I ara ho farem per un altre apartat en el que des de la Conselleria s'ha apostat fortament, que és el de l'emprenedoria. Quins cursos s'estan fent en aquest camp?
Bé, mira, els cursos que estem fent en aquest moment, com sempre tenim en marxa quatre cursos, sempre tenim quatre cursos d'emprenedoria en marxa. Ara tenim un curs d'olivicultura que l'estem fent a l'Escola d'Amposta, amb els olivicultors de les Terres de l'Ebre. Aquest és el segon curs, perquè en van fer un a l'Escola de Borges Blanques amb els de les Garrigues. Després tenim un curs d'extensius que l'estem fent a l'Escola de Tàrrega per tota la zona doncs, de la plana de Lleida, diguéssim, i part de la Noia i part de, també de la part de la Segarra Alta. Tenim un altre curs d'horticultura que el fem al Maresme, a l'oficina comarcal, un curs d'horticultura que el vam començar, aquest d'horticultura vam començar el setembre passat, i estem a punt de començar ara, el dia 7, o sigui, divendres vinent fem la jornada de presentació, un curs de vinya i olivera a l'Escola de Gandesa. De vinya ja n'hem fet dos anteriorment, i d'olivera, doncs, els que us he dit. Aquests quatre cursos són els que tenim en marxa en aquest moment.
Veig també que amb això d'emprenedoria també estan en tot el territori, perquè hem parlat d'aquests quatre i també hem parlat que estan implantats també arreu del territori.
Exactament, nosaltres no...
Vull dir que amb tot, i les escoles, no? Aquesta filosofia d'implantació en el territori, sí. Veig que és una filosofia de el que és el servei, no?
Per entendre. Correcte, sí. Aquest últim de Gandesa és el 16è curs d'emprenedoria que estem fent. Bé, això tot ho treballem amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, cal dir-ho, perquè va ser amb ells que vam començar l'any 2006 fent un projecte pilot, un curs pilot. La veritat és que el resultat és molt interessant i fins en aquest moment tenim formats 380 joves. Ho fem amb joves, normalment entre 18 i 40 anys o 45, i si n'hi ha algun de 50, a vegades també l'agafem. Però sí, és en tot el territori i anem tirant endavant. És un projecte interessant,
Bueno, jo és que com que vaig estar a les beceroles d'aquest projecte, ja quan va començar aquest projecte pilot, amb els primers, i ja me'n recordo, bueno, semblava una cosa, per això et fa gràcia amb la distància, amb el temps, parlar, i ara estem parlant de tants projectes, de que s'han fet tantes edicions, i clar, quan es comencen les coses, la intenció és arribar aquí, no?
Sí.
Però clar, ho veus, bueno, una mica allò aviam, no? Si respondran o no respondran els joves, en aquest cas, emprenedors, si com anirà tot, no? I en canvi, doncs es veu que els resultats són els que es pensaven, no?
Són importants, sí, és veritat.
I precisament la setmana passada van coincidir a l'Escola Agrària Manresa, on es va presentar un manual d'emprenedoria en horticultura i fruticultura que s'ha elaborat amb centres de formació agrària d'altres països dins d'un projecte Leonardo Ecoboc. Què ens pot explicar d'aquestes iniciatives d'escoles agràries d'aquí amb les de fora?
Bé, són iniciatives molt, molt interessants. Nosaltres les impulsem i les ajudem a tirar endavant. De fet, cada escola ho porta, perquè amb això sí que som, no som pas molt paternalistes d'estar molt al damunt. Cada escola s'ho organitza, però dir-vos que dins del mateix servei tenim un projecte que l'anomenem internacionalització. Dins d'aquest projecte d'internacionalització, que és una paraula que potser està de moda, nosaltres fa 5 anys que el tenim en marxa, estem portant alumnes que fan pràctiques a l'estranger, a fora de l'estat espanyol, fins i tot. I això vol dir, pues, bueno, aquest any passat, per exemple, n'hi van haver 15, hi ha hagut anys que n'hi han anat 20 alumnes nostres. bé, són projectes de tipus Leonardo que estan emparats per la Unió Europea i pensem que són importants i que les escoles hi van fent. De moment tenim l'escola de Manresa, que segueix aquest any, però en altres moments hi hem tingut altres escoles treballant-hi i col·laborant-hi, eh? Com per exemple la d'Amposta o la de Santa Coloma de Farners han estat en projectes d'aquest tipus.
No, quan parlàvem d'aquest manual d'emprenedoria, m'he deixat dir que era ecològic. Com sí. L'escola agrària de Manresa doncs és un centre que ha apostat per aquest camp. I, a més, bueno, veient el manual, anava una mica amb la línia d'allò que ens parlava al principi, d'explicar de quan tu agafes i comences a fer una cosa, o sigui, els passos a seguir, el que s'ha de fer, no? Si un comença a dir què haig de fer per fer producció agrària ecològica. Llavors, ja, amb aquest manual, hi ha tots els passos a seguir i tot el que cal, no? Mm-hmm. Que és una informació que és... El que fan una mica, amb això que parlàvem abans, amb la formació, no?
Sí,
quan un pagès, bueno, quan un comença, s'incorpora, una mica tot el que ha de tenir en compte, no? Uh-huh. I per el que d'això, quin tipus de tractor és el més convenient, o menys, o si no... Vull dir que és molt curiós. Vull dir...
Aquest manual, justament, el van fer... Aquest manual era una mica al final de tot aquest projecte,
sí.
Tot aquest projecte, i al final era, doncs, això, en realitzar un llibre, un llibre que l'han fet amb quatre llengües, amb cinc llengües, l'han fet amb anglès, l'han fet amb hongarès, l'han fet amb holandès, l'han fet amb francès i l'han fet amb català.
Sí, que són les cinc escoles, per entendre'ns, d'on són, sí.
Que treballaven en aquest projecte. Sí.
Inclús, em sembla que cada escola ha fet dos capítols, o una cosa així, o sigui que cada escola ha fet una part, diguem.
Correcte.
O sigui, han estat molt ben avinguts i em sembla que ja parlaven de, amb alguna ja fer algun projecte posterior.
Sí, de tornar-s'hi a agafar i continuar. Home, l'escola de Manresa és una escola que té molta empenta i, bueno, i a veure, i amb tot el tema ecològic, cal dir-ho, i amb tot l'orgull del món o tot el que faci falta del món, ells fa... 40 anys que treballen com a escola, però en fa més de 30 que estan treballant el tema ecològic. Mm-hmm. Són una referència a nivell de l'Estat espanyol, una referència segura. Quan sents parlar d'ecologia i de formació, Manresa està a dalt de tot, eh? I fins i tot a nivell europeu, perquè a nivell europeu sí que hi ha gent que han fet coses, però l'escola de Manresa també la coneixen tota la gent que es dediquen a l'ecologia a nivell europeu.
Mm. Ara canviem una mica parlarem una mica de la crisi, si està afectant a la formació agrària, i bueno, es parla de que hi ha molts joves que estan tornant a casa i a l'activitat familiar. Serà, suposo, important que estiguin ben formats, tot i que siguin de pagès,
sí.
Però serà, i amb el canvi també, la nova PAC i tot el que s'està canviant, i aquest món globalitzat, que estiguin ben formats per poder tenir unes explotacions punteres, suposo.
Sí, és evident, eh? A veure, la formació és una qüestió que tothom se la posa en boca i en èpoques de crisi, doncs, encara més. La formació és una eina fonamental perquè aquella persona o aquell que té una empresa o aquell que té un plantejament qualsevol, doncs, tingui més opcions. Si una persona està formada, té més opcions. En el nostre sector primari, doncs, clar, les opcions hi són, a Catalunya hi són, perquè el servei segueix en marxa i segueix dinàmic, el servei de formació agrària, hi ha hagut altres autonomies que ho han anat deixant i s'han anat apagant. La crisi, que em preguntaves també la crisi, jo penso que no ens ha afectat negativament, al contrari, ens ha afectat positivament. Tenim ara més alumnes que mai, tenim més disponibilitat que mai de fer coses, tenim més projectes endavant que mai. Per què? Pues perquè hi ha motivació i perquè el sector ens ho demana, no perquè siguem més bons, però sí que és així. Jo penso que de crisi en la nostra formació agrària, bueno, podem tenir la de que l'administració, pues, les dificultats de contractació són potser una mica més grans en tot aquest tema, però a nivell de demanda i de ganes del sector de formar-se, no n'hi ha pas gens, de desgana en aquest sentit.
Aprofitant que el tenim aquí, pues ja parlarem una mica també de lo que és la formació reglada, els cicles formatius, perquè, bueno, aviat, dintre d'un parell o tres mesos, ja comencen les prematriculacions.
Sí.
Es preparen alguns canvis de cara al proper curs?
Bé, canvis, a veure...
Bueno, quan dic canvis, incorporar algun cicle nou... O...
Ah, bueno.
No, perquè canvis no, perquè amb això són bastant coherents i, bueno, segueixen un camí, no?
Sí, sí, sí. Jo puc parlar de totes maneres d'un parell de canvis, eh? Nosaltres hem incorporat, a partir del mes de setembre, hem incorporat una escola amb nosaltres, eh? Que és l'escola d'Espiells, l'escola Mercè Rossell i Domènech d'Espiells, que estava amb l'Incavi, que, bueno, finalment, doncs, han decidit que passés a formar part de la xarxa d'escoles agràries, que en aquest moment són 14 a nivell de tot Catalunya. Doncs aquesta escola la tenim des del setembre, des del mes de setembre està amb nosaltres. I aquesta és una novetat important, perquè ells fan tot un tema de la vitivinicultura, l'enologia. Jo penso que és un tema important, que sí que el teníem, però que en aquesta zona del Penedès, doncs, que una mica és vital amb tot això, doncs no hi eren presents. Potser una novetat seria aquesta. I una altra novetat podríem dir que és la de que començarem formació dual. La formació dual, que tant està en boca de tothom també en aquest moment, la formació aquesta que es fa entre el centre i l'empresa, pues nosaltres, la proposta que veiem, veurem, jo confio que sí, és una decisió que hem de prendre ara abans del 15 de febrer, jo confio que sí, però que hi haurà tres cicles i tres escoles que començaran el tema de la formació dual.
Doncs agraïm a Joan Salvador Minguet que ens hagi parlat en profunditat un cop més de la formació agrària a Catalunya. Sobretot ens hem centrat a la primera part, en la que es fa utilitzant les noves tecnologies, especialment internet.
Molt bé, gràcies a vosaltres i ja sabeu, a la vostra disposició.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
L'actualitat.
El director general de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Jordi Sala, acompanyat del director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Ocupació, Pere Palacín, s'han reunit aquesta setmana amb representants dels regants de Catalunya. La trobada tenia com a objectiu posar sobre la taula els difícils moments que estan passant les comunitats de regants catalanes des de l'aprovació, per part del govern central, de les noves tarifes elèctriques i de l'important increment per tarifa contractada que ha suposat aquest canvi. Els regants han demanat que, ja que ells no utilitzen aquest potencial elèctric durant la meitat de l'any, perquè només reguen durant els mesos centrals, és a dir, els de més calor, no hagin de pagar aquest import durant la resta de l'any. Aquesta important pujada de la potència contractada fa que molts regadius que fins ara eren rendibles passin a ser econòmicament inviables. Així, de no canviar la situació, molts regadius hauran de ser abandonats, amb les conseqüències que això reportaria, com ara la pèrdua de producció, la manca d'activitat econòmica i, en definitiva, pèrdua de llocs de treball. Els regants també han dit que aquest nou esquema tarifari no incentiva les modernitzacions i l'estalvi d'aigua. D'altra banda, l'exposició sobre Ferran Adrià i el Bulli, que es va presentar durant el 2012 al Palau Robert de Barcelona, es podrà visitar al Museu de la Ciència de Boston, als Estats Units, a partir del 15 de febrer, amb el nom Innovació en l'art del menjar, el xef Ferran Adrià. L'acte inaugural, amb la presència de Ferran Adrià, tindrà lloc el 12 de febrer. La proposta que es dona a conèixer a Boston se centra bàsicament en els aspectes innovadors, tecnològics, creatius i educatius del restaurant El Bulli i de Ferran Adrià.
Del camp a la taula. Els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el dimarts 28 de gener, el blat farratger ha cotitzat a 217 euros per tona. El blat de moro francès, a 190 euros per tona, puja 2 euros. L'alfals granulat, a 168 euros per tona, repeteix. La colza d'importació, 282 euros per tona, puja 7 euros. I la garrofa, 200 euros per tona, es manté.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu ha cotitzat a 1,07 euros al quilo i el groc viu sobre granja a 1,25 euros al quilo, repetint en els dos casos en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,80 euros al quilo i el groc canal a 1,87 euros al quilo, mantenint en els dos casos el preu respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,82 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. En els dos casos, la cotització repeteix en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig, a la categoria XL, als de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,04 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,74 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,71 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,58 euros. Tots els preus es mantenen respecte a la setmana passada.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,20 euros al quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 6,80 euros al quilo canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 5,95 euros al quilo per canal. El cabrit ha marcat 13,40 euros. Tots els preus han repetit en relació a la darrera setmana.
Conill.
El conill jove, de 1,750 a 2,2 quilos, ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig aquesta setmana a 1,90 euros al quilo. Per tant, es manté.
Del camp a taula. El producte.
Aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna canvia avui el seu format. A partir d'ara ens posarem en contacte amb el Mercat Central del Peix i el Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna per saber de primera mà la tendència de cada setmana i els productes que són més comercialitzats. En primer lloc, parlarem amb Jordi Defez, responsable del Mercat Central del Peix. Hola, bon dia, i què és el que podem recomanar als nostres oients en peix fresc?
Hola, molt bon dia. Mira, en general podem recomanar, tant per la seva bona oferta com pel seu bon preu, el peix blanc. Dins d'aquest grup de peix fresc destaquem el lluç principalment d'origen gallec, el llenguado d'Holanda, el rap també de Galícia i, per últim, l'aurada i el llobarro, amb dos de cultiu. Aquestes espècies són molt recomanades per a persones amb problemes de digestió o que segueixen dietes hipercalòriques, tenint com a característica principal que són baixos en àcids grassos. També ressaltem aquests productes que tenen un ampli ventall dins de la cuina. Es poden fer al forn, fregits a la planxa i guisats.
O sigui
que... I el marisc fresc trobarem en els mercats a bon preu i a gran quantitat el calamar, el qual entra dintre del grup dels mol·luscs cefalòpods. L'origen més abundant de la setmana ha estat França, Marroc i Galícia.
Perquè...
El calamar, digue'm.
Sí, no, perquè del Mediterrà també n'hi ha?
Sí, però del Mediterrà ha hagut una mica de mal temps i llavors aquesta setmana ha fallat una mica. Però bueno, n'hi ha orígens suficients. El gran avantatge que té el mercat del peix és la gran varietat d'espècies i orígens que ens abasteix. Per tant, quan normalment falla algun origen, sempre tenim alguns altres que ens poden solucionar aquesta falta d'altres orígens que més habitualment arriben.
Ara estava parlant del calamar que l'he interromput.
No, no, tranquil, no, el calamar comentava que també és molt apreciat ja que té un baix valor calòric. I per últim, doncs, també comentaríem el musclo, que seria el darrer mol·lusc per poder recomanar per comprar.
Doncs moltes gràcies i tornem a contactar la propera setmana per veure quins productes ens pot recomanar i quines són les tendències.
Molt bé, fins la propera setmana.
Ara parlarem amb Joan Cebrián del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Hola, com estem?
Hola, què tal? Bon dia, Xira.
Quines són les fruites que més han entrat aquesta setmana i la seva procedència?
Sí, mira, aquesta setmana, en quant a fruita, la que ha destacat més ha estat el maduixot. Normalment ve de la zona d'Andalusia, de Moguer, Palos, aquella zona. I han entrat 140.000 quilos aproximadament en tota la setmana. I d'aquí, de la província de Barcelona, es venen molt del Maresme, però clar, la qualitat quantitat és més petita, estem parlant del voltant d'uns 4.500 quilos setmanals.
O sigui que bàsicament ve de la zona de Huelva, per entendre's,
exactament,
no?
Majoritàriament d'allà.
I
de fet, és la zona de molta producció,
Bueno, que és la que coneix la gent una mica i també d'aquesta forma també els hi expliquem perquè així ho vegin, que en el gran mercat central on arriba de tot arreu, d'on procedeix, no?
Exactament.
I pel que fa a les hortalisses, potser és època de calçots, no?
Doncs sí, ja hem entrat de ple amb la temporada del calçot. I, bueno, déu-n'hi-do, amb el que és en tot l'any passat, perquè ara just acabem de començar aquest any, l'any passat es van comercialitzar aquí a Mercabarna al voltant de 13 milions d'unitats, que déu-n'hi-do, són molta quantitat.
Són molta quantitat.
Sí. Jo, si em permets, faré sí. 200 del calçot, perquè és més que res anecdòtic de com va començar una mica a fer-se el calçot, no?
Perquè d'aquests 13 milions que parles i d'això, la procedència és la zona de Tarragona o també ve d'altres zones?
Sí, a part de Tarragona, bueno, és el que té la fama i on es va iniciar el calçot, la zona de Valls,
sí.
També tenim tant el Baix Llobregat com la zona del Maresme, que s'està fent molt calçot i realment és molt bo.
Perquè s'han posat molt de moda les calçotades, també,
sí,
a nivell
tant.
De...
Sí, bueno, de fet, és una festa, una calçotada, reuneixes a la família, els amics, al voltant del foc, fas els calçots i aprofites aquella brasa, bueno, per fer una mica de car i una mica de xirigola,
I llavors el que m'anaves a explicar, bueno, a mi no, sinó als nostres oients,
sí.
Dels calçots...
Bueno, com va començar una miqueta el fet de que es fessin calçots, no? Això va ser a finals del segle XIX, un pagès de la zona de Valls, precisament, es deia el Xat de Benages, i va posar unes cebes, perquè realment encara no estaven calçades, es van posar unes cebes a la brasa, i se li van passar una miqueta, se li van posar totes negres. I allò de llançar-les va dir, bueno, mira, saps què? Li trec aquestes capes negres, a veure què tal. I va veure, doncs, bueno, que era un producte realment molt bo. Això ho va fer amb una ceba, que és la ceba blanca tardana de Lleida, una ceba dolça molt, molt bona. I a partir d'aquí va ser quan va començar a fer-se el calçot. De fet, el calçot ve de la paraula calçar, perquè no deixa de ser la ceba, com hem dit abans, però el que fan és, perquè estigui blanca, la van tapant amb la terra que hi ha al voltant del calçot. Això se'n diu calçar, i per això se'n diuen calçots.
I llavors, també això influeix a que surti aquesta branca allargada? Perquè suposo que les primeres cebes no eren tan allargades.
No, no, el que passa és que al calçar-la, la part blanca, no li toca el sol, perquè està calçat, està amb la terra, i al no tocar el sol és blanca. De fet, la llargada és la mateixa. El que varia és que sigui més blanc i, bueno, una mica més tendre, el fet de que estigui calçada, tapada amb la terra. No li toca la llum, perquè si no, doncs, bueno, es posaria tota verda, com són la ceba tendra normal.
Doncs agraïm a Joan Cebrián que ens hagi pogut atendre, ens hagi parlat de les fruites i les hortalisses i la setmana vinent parlarem també de la tendència que hi haurà.
Perfectament. Doncs fins la setmana vinent.
Doncs,
molt bon dia.
Bon dia. Fins bon aquí dia. Aquesta secció del producte.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Avui canviarem de registre, ja que estàvem oferint segons plats a les darreres setmanes, i oferirem unes postres.
Vinga, Isidre, així també endolcim una mica, no?, els plats.
Sí, bueno, també eren dolços els altres.
També, també, però avui tenien... especialment. Ja
sí,
veuràs. Mira,
doncs l'últim pollastre era dolcet.
Era dolcet. I el postre d'avui també, perquè avui parlarem d'unes taronges amb rom, mel i nata, un plat que es pot combinar, per cert, molt al gust del consumidor.
Molt bé. Això ja ens ho explicaràs després quan parlem de l'elaboració, les diferents variants que es poden
fer. I us explico, per què diem això, doncs, que és un plat molt a gust de qualsevol públic.
Llavors, quins ingredients necessitarem? Bàsics per fer el plat.
Doncs, per exemple, Isidre, posem per 4 comensals, per 4 persones. Els ingredients que necessitarem són els següents. 3 taronges ben maques. Han de ser ben maques, eh?
Sí, sí.
3 cullerades de mel. Un grapat de nous pelades. 8 cullerades de nata muntada. I una mica de rom.
Molt bé. Ja tenim els ingredients. Ara comencem.
Anem per feina.
Sí.
Primer de tot, tallem les taronges en rodanxes, eliminant en tot el possible la part blanca. Les anem posant en plats individuals o bé en una safata. Posem mel per sobre. Ara és el moment de tirar una mica de rom, si això és el que dèiem, si no han de menjar nens, i a sobre les nous a trossos. Muntem la nata i quan falti una mica afegim 2 o 3 cullerades de sucre i seguim muntant. Ho reservem a la nevera fins a l'hora de menjar-les. Finalment, Isidre, posarem la nata per sobre de les taronges en el moment de servir-les. Si a casa teniu algú a qui no li agradi la nata, per això ho dèiem que és a gust de tots els públics, podeu cobrir la taronja amb una mica de xocolata desfeta. Què et sembla?
Molt bé.
I aquesta hora encara
i,
més.
I dolç,
no?
I... Doncs, ja ho deies, que un
ja
plat
deia,
molt dolç. Sí.
Molt dolç. Ja sabeu, avui també us volem comentar un dia més que si teniu una recepta tradicional o bé un plat favorit i el voleu compartir amb nosaltres, el podeu enviar a la web del programa delcampataula@radiostel.cat.
Bon
profit.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
Et veig tranquil, es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de 3 varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacta i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. Les fires.
Ahir divendres va començar la Fira de la Candelera de Molins de Rei, que tancarà les seves portes al públic demà diumenge 2 de febrer. Per saber-ne més d'aquest certamen i per qui no ho sàpiga què fer aquesta tarda o demà al matí i a la tarda, es pugui apropar fins a aquesta població del Baix Llobregat, parlem amb Joaquim Martí, regidor de Fires. Bon dia, senyor Martí, i benvingut al nostre programa.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies.
Què és el que pot trobar el visitant relacionat amb els sectors agrari i agroalimentari en aquesta fira que es va inaugurar ahir divendres?
Sí, a veure, la Fira de la Candelera té els seus orígens i, bueno, i és una barreja de tradició i modernitat amb el, justament amb el sector agrari, el que és el planter i tot el que és la fira alimentària. El que pot trobar és un munt d'expositors, ja sigui en el planter, com a cor de la fira, que està al voltant de l'església i que aquest any doncs, encara ha augmentat amb nombre i després doncs, pot trobar una fira de tot el que és doncs, de productes d'alimentació i una fira de vins, que és la més antiga de Catalunya, que aquest any també ha augmentat amb expositors i amb una denominació d'origen convidada.
Sí, que és la Dio Tarragona, no?
Exacte, aquest any tenim la, com a denominació d'origen convidada, la denominació de Tarragona. Cada any en convidem a una, que diguem és la que va al capdavant de tots els expositors que n'hi ha d'arreu de Catalunya, doncs és la fira més antiga de vins de Catalunya que hi ha.
Bueno, l'avantatge...
L'avantatge,
com que a Catalunya tenim tantes dioses del vi, doncs sempre tens on triar, no?
Exacte, la idea és anar, doncs, anar fent algunes, o anem doncs, convidant i bueno, amb aquest d'allò d'anar mantenint doncs, aquest viu, aquests orígens de la fira, ja sigui amb el planter, doncs no és el final del temps amb el que es poden fer el transplantar els nous arbres, i per això també es feia en aquesta època, doncs d'alguna manera era l'última oportunitat doncs, que hi havia per fer els transplantaments, i ens ha arribat fins a les 163 edicions i té vida i vitalitat per moltes més.
També, durant, de totes formes, encara que hi hagi aquests dies de fira, durant la setmana s'han fet diversos tastos i maridatges amb vins i diversos productes. Aquesta activitat en què consisteix?
Sí, aviam, nosaltres en diem el que en diem la setmana de la fira, comença ara ja fa una setmana, amb el pregó, i durant la setmana hi ha tota una sèrie de tastos i es marida doncs, vins de les diferents denominacions amb diferents coses, amb anxoves, hi ha hagut tastos de maridatge de vins amb anxoves, hi ha tastos de cerveses, hi ha tastos de gin tònics, hi ha doncs, fins i tot d'olis, i d'olis es van fer doncs, cuinar patates fregides amb els diferents tipus d'oli per veure doncs, o com influeix algun tipus d'oli doncs, extra verge o un tipus que no ho sigui, i durant tota la setmana doncs, aquí ja són això, petits esdeveniments, com són aquests de dos tastos de vins, i com també tenim jornades empresarials, hi ha tot un seguit d'activitats, amb un total de més de 150 activitats que es fan durant aquesta setmana de la fira.
I els tallers d'horta i herbes aromàtiques, a qui van adreçats?
Bueno, van adreçats sobretot als infants, doncs perquè vegin, van fent dos tipus de tallers, els d'horta i d'herbes aromàtiques, que els van començar l'any passat, van destinats als infants doncs, perquè vegin doncs, aquell menjar que després acaben al plat, doncs, que vegin d'alguna manera com neix, i es poden emportar doncs, una planta que ha acabat de néixer, poden fer el seu taller, poden plantar-la una llavor i veure, doncs, són didàctics perquè puguin ells associar després el que acabaran menjant-se i anar apropant doncs, el que és la pagesia al món de la infantesa. També en fem de tallers de granja i fem en aquest cas fem el mateix amb el que són els animals on els volen veure de petits, perquè el que després acabarà sent doncs, part de l'alimentació.
Doncs ja hem vist que hi ha moltes activitats per tots els públics i per tots els gustos. Per tant, agraïm a Joaquim Martí que ens hagi pogut parlar de la Fira de la Candelera de Molins de Rei, i que se celebra fins demà diumenge, i bueno, suposo que convidem a tothom a que hi vagi.
Sobretot convidar a tothom que vulgui vindre. Aquest any hem habilitat encara més aparcaments, hem doblat el que és els aparcaments, esperem. I, de fet, tenim moltíssims visitants, convidats on que vingui, si pot ser en transport públic, i si no, doncs tenim uns aparcaments a les afores, amb uns autobusos llançadores que els porten fins a la fira, i esperem a tothom que tothom serà benvingut per veure aquests prop d'un miler d'expositors que tenim amb el conjunt de la fira.
Del camp a taula. L'agenda.
Avui dissabte 1 de febrer, a partir de les 6 de la tarda, es fa la Vall de Bianya, i dins de la Fira del Farro, una jornada en la que es parlarà de la significació del clima sobre el paisatge agrari i forestal. Des de demà diumenge, dia 2, i fins dimarts 4 de febrer, se celebra a Barcelona l'Smart Fruit IPM International Congress, que organitzen el Departament d'Agricultura i Prodeca conjuntament amb el sector, i on participaran més de 70 experts internacionals, i uns 700 congressistes i tècnics experts en plagues. L'objectiu és compartir innovació en la lluita contra les plagues que afecten els cultius per obtenir aliments més sans, segurs i sostenibles a través tot això de la gestió integrada i la lluita biològica contra les plagues com a alternativa als productes fitosanitaris. El dimarts 4 es du a terme a Santa Coloma de Farners una jornada sobre la gestió de registres ramaders i el 5, una Lleida de la postcollita de la pera a l'estat d'Oregon. El dijous 6 de gener, Lleida acull una jornada sobre alternatives per al control de Bortris en la vinya, volíem dir el 6 de febrer, on s'explicaran experiències a Nova Zelanda i Catalunya, mentre que a Girona es fa una sobre l'aigua que s'utilitza en la indústria alimentària. Pel que fa a la formació, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària d'Amposta organitza del 3 al 4 de febrer a Alcanar un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Ja del 3 al 17 de febrer, l'Escola Agrària de l'Empordà du a terme a Barcelona un curs d'embassament de la carn i dels productes de xarcuteria als establiments minoristes i l'Escola Agrària de les Borges Blanques fa a Juneda un curs de benestar animal durant el transport del bestiar. Més cursos. Del 3 de febrer al 31 de març, l'Escola Agrària del Pirineu realitza a Bellestar un curs de ramaderia de boví de llet i del 4 al 28 de febrer un de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Del 5 al 14 de febrer, el Centre de Capacitació Agrària de Gandesa acull un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. I del 5 de febrer al 5 de març, l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners organitza un curs de disseny de jardins amb AutoCAD 2D.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
I fins aquí l'espai d'avui. Esperem que els hagi agradat i la setmana vinent tornem a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes relacionades amb els sectors agrari, agroalimentari, pesquer i forestal de casa nostra, aquí a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.